Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano.
Bon vespre. Sí, Bartal, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, avui sí.
Perfecte.
Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
I avui també, bon vespre i benvingut, Gerard Forés, que
avui s'incorpora
a la tertúlia. I deixeu-me també saludar a l'Alexandra Ussó. Sí? No? No la tenim encara? Doncs si no, ara la saludarem. Abans passem per saludar a tothom del xat. Benvinguts a tots. Veig que aquí ja esteu debatint, dient-nos bon vespre. Això és una cosa bona de la tertúlia. El Gerard m'ho dirà, eh? Que hem incorporat el bon vespre.
Bueno, mira.
No? Perquè és una... molta gent diu bona tarda, bona nit, i el bon vespre s'havia perdut una miqueta, i crec que gràcies a... M'estic posant aquí un mèrit, que no sé si és real, i he de dir que és del Jordi Badia, que em va dir has de començar amb bon vespre.
I ara, de fet, tenim un neologisme, que és el despreig.
Ui,
des de fa una setmana.
Però hi ha un debat acarnissat a Twitter.
Però mana a l'acadèmia, ja està, assumim-ho.
Ostres, avui ve... Bueno, aviam.
Doncs això.
Els puristes no volen sentir ni parlar.
Benvinguts tots. Recordeu-vos que això, que podeu fer com esteu fent ja molts, debatre pel xat de YouTube. Us he de dir que també podeu debatre i fer preguntes amb el comentari Tertúlia Proscrita Català, que us he de dir que sou una mica tímids els de Twitter i que els hi costa això de fer servir el hashtag, que us animeu, que també us seguim per allà si teniu alguna pregunta.
Aviam, això dels hashtags és una mica, no diré dels 90, perquè no
ja
existia...
Ja és antic.
No sé, no es fan... Perquè és veritat que abans...
Clar, fèiem trending topics.
Clar, fèiem trending topics i tal. Clar, com que ara ja ho fa l'Elon Musk amb els seus algoritmes, ja da igual el que posis, no? Ell ja... Però no, escolta'm, com és el hashtag?
Tertúlia Proscrita Català, avui.
Vinga,
és fàcil.
Avui és fàcil, va, sí, fem-lo servir.
Bueno, i t'he dedicat, dic Twitter, i ja també ho dic malament, ja soc boomer també, no? Ara es diu
no,
X.
Jo per aquí no passo. Vale. Jo li seguiré dient Twitter fins que Elon Musk me tanqui el compte.
Ara, Aleix, podem saludar a l'Alexandra? Sí, podem saludar a l'Alexandra. Alexandra, bon vespre.
Vespre.
Ai,
i companyia.
Bon
escolteu
vespre.
Bé?
T'escoltem bé, sí. Et veiem una mica blava, no sé, Aleix, suposo que ho intentarà arreglar ara, l'Aleix, però...
Fem un barrufet.
Sí, una miqueta, però no passa
ara, res. Ara
et veiem millor, perfecte. Ja ho ha arreglat, l'Aleix.
Ara ja color corporatiu i tot.
Sí. Bueno, ja comença malament. Avui vull fer perfecte el català, eh? Ja he dit un bueno, anem malament, però bueno...
Jo també ho he fet,
eh? Ja he dit uns dos. Comencem amb la tertúlia. M'imagino que tots ja us imagineu. Pels convidats que tenim, l'Alexandra Ussó, president de l'Escola Valenciana, i el Gerard, professor de català. Professor de català de la meva germana, he de dir, eh?
Exacte.
En aquesta història poca gent la sap, però...
Durant dos anys.
El primer contacte amb el Gerard, diguéssim, i la família de part del Maresme, és professor de la meva germana petita. I autor del decàleg irreverent per la defensa del català, entre altres, i tots dos han treballat molt per la llengua a les aules. Per tant, per això avui els convidem per parlar de tal com hem titulat la tertúlia, el català perilla les aules, i més una setmana, Alexandra, on el conseller Rovira ha posat data a la consulta de la llengua, que tant de temps feia que anunciava que faria i no acabava d'arribar, una consulta que serà clau per la llengua a les aules al País Valencià.
El que és clau és el govern que tenim i el conseller que tenim al capdavant de la conselleria, d'acord? El govern actual que tenim, bueno, no és que no estime el català, el valencià a casa nostra, sinó que li té un odi especial. Per tant, des de que han entrat a governar, el seu principal objectiu era atacar a les poques coses que teníem que la LUEF havia assegurat, que era l'ensenyament en valencià als nostres centres educatius.
Perquè la gent que potser no sabia ben bé què és aquesta consulta, la consulta arriba de la llei Rovira, que és la que posa en perill la continuïtat de que la gent pugui estudiar en valencià, aquesta consulta serà del 25 de febrer al 4 de març, i els pares podran votar si volen que els seus fills vulguin, facin les classes en castellà o en català.
Sí, hi haurà uns mínims, però ells s'han anomenat aquesta llei educativa, que d'educativa no té res, com us ho podeu imaginar, almenys no té res pedagògic, l'han anomenada de llibertat educativa. El que pretenen és que els pares tinguin la competència de decidir en quina llengua vehiculitzaran els ensenyaments els seus fills i filles. Val? Una cosa que jo trobo que no té precedents, no?, en la història de cap territori. Vull dir, que l'administració, que és la responsable de fer polítiques lingüístiques que de suport o polítiques lingüístiques perquè la llengua minoritzada avance, doncs nosaltres ens trobem amb una administració que just fa el contrari.
I una consulta que a part no garanteix que allò que trien els pares sigui allò que acabaran fent. Vull dir que és encara més tramposa.
És tramposa totalment, però tant per als que trien una llengua com l'altra, perquè si posem un exemple molt senzill dels que nosaltres estem posant a les xerrades, imagina't un nivell que tingui una escola que tinga dos grups en el mateix nivell. Si una família, les famílies, 37 famílies, anem a posar l'exemple de 50, vale, alumnes, que estarien, per ràtio, estarien en dos grups, d'acord? Si 37 famílies trien una llengua, la resta tria l'altra, el que l'administració no farà és posar tres grups, que és el que hi seria ahir. D'acord? De fet, l'any passat, abans de la vaga que van fer al maig, li van preguntar en concret al conseller aquest exemple, i entre les seues contestacions sempre, bueno, sense cap trellat, va contestar doncs, que ja se buscaria un centre proper, i si i és una localitat que no té més centre educatiu, doncs a la població del costat, per això no heu de patir. És tot un destrellat amb un únic objectiu: acabar amb el català a les aules, almenys com ho estàvem fent fins ara.
Alexandra, les entitats educatives, els sindicats, fa molt de temps que he unit forces davant per demostrar aquest rebuig amb aquesta llei, així com per denunciar les problemàtiques que suposaran aquesta consulta. Les famílies també s'han posicionat. També han iniciat campanyes, de fet, tu has dit, no?, de les xerrades, perquè s'estan organitzant moltes xerrades per conscienciar a les famílies la importància de marcar el sí al valencià en la consulta. De fet, aquests dies estem veient en les xarxes molts influenciadors, és a dir, que fins i tot he vist influenciadors que fan coses en castellà defensant aquest sí al valencià, no? I, per tant, hi ha una campanya forta per això. Entre aquestes famílies ha crescut el col·lectiu Famílies pel Valencià, i fa una setmana a VilaWeb entrevistàvem a una de les seves portaveus, a Núria Cervó. Si us sembla, l'escoltem.
Podem parlar la nostra llengua perquè no podem estudiar en valencià si volem. Per què? Entenen que se lluite per la llengua, entenen que se facin totes aquestes reivindicacions, però sí que és de veres que igual els més menuts, clar, no acaben d'entendre, perquè si no estem fent res malament, no? Si és la meva llengua, si jo m'expressa aixina, si, per què no puc parlar-la? Tu abans podies triar, dies, mira, aquesta escola fa este percentatge en esta llengua, esta en l'altra, els projectes lingüístics de centre, i tu triaves el centre depenent del teu criteri, no?, com a família. Aquest any, en la votació, tampoc ningú te garantís. És més, podria ser que tu tries, per exemple, com a llengua base valencià. La teua llengua, anem a dir que guanya, és a dir, és la més votada, però què passa? Que no caben aquests alumnes en una classe. Les famílies que sobren, que sí o sí han de moure's a la de castellà, obligats. Això és, tu dius, perdona. M'has preguntat, he votat, ha guanyat la meua llengua i m'estàs obligant a anar-me'n a l'altra? O sigui, podria passar que jo trie valencià, que guanya el valencià i que l'obliguen a passar-se en castellà.
M'imagino... Digues, Alexandra, perdó.
Sí, així és. O sigui, sí, comentar-te que afortunadament ja des de l'any passat la Plataforma per l'Ensenyament Públic ja començarem a treballar en este tema. Va sorgir esta iniciativa genial de les famílies i les xerrades que estem fent, depèn de poblacions, depèn de comarques, anem tots a una, val? Perquè el que estem informant a les famílies cosa que no fa l'administració, val, i té l'obligació de fer-ho, és dels beneficis de triar el sí al valencià, d'acord? Els beneficis de tindre una escola bilingüe i triar estudiar en valencià, que és l'única manera de garantir que en acabar l'escolaritat obligatòria l'alumne va tindre aquesta competència en les dues llengües oficials. Per tant, així és. Vull dir, estem davant d'una llei que pretén substituir el català a casa nostra i la comunitat educativa en general estem en peu de guerra, perquè ens ajuguem moltíssim amb aquesta cosa.
Costa, sentint-la, Alexandra, una mica m'ha recordat el que va passar a les Illes i la Marea Verda.
A veure, clar, ara ho han intentat segurament perfeccionar una mica el sistema per poder-lo manipular millor, per poder-se assegurar que surt el castellà i que guanya el castellà, però, clar, efectivament, ja tenim el precedent del govern de Bauçà a les Illes, que va aplicar el que ells en deien el programa de lliure elecció de llengua un any, només una vegada, perquè com que tothom va triar català, 90%. Van dir no, si surt català no hi ha lliure elecció. Per tant, la cosa és aquesta, no? La pregunta seria, si la gent tria majoritàriament valencià, realment la deixaran tornar a triar mai més? O diran, no, si surt valencià no ens interessa que triïn?
Jo crec que va en aquesta línia, perquè ells pensen que està quasi assegurat que baixi el castellà, d'acord? De fet, mireu si la cosa és incongruent, incoherent, que el mateix secretari autonòmic d'Educació, el senyor McEvoy Bravo, ha participat en tertúlies convidat per Hablemos Español, per entitats que fomenten que no es triï el valencià, d'acord? Perquè es pot perdre l'espanyol, d'acord? És a dir, l'administració, també el director general, estan participant en tertúlies a favor de que les famílies trien castellà, però quan ells fan declaracions públiques diu que es mantenen escèptics. Vull dir, és una concepció una mica estranya, no? Però bé, res de nou, vaja, per a nosaltres res de nou. El que sí que és tot un despropòsit és que, com molt bé sabeu, l'ús del català, l'ús social, va disminuint. La competència, almenys en el baròmetre que tinguérem ací a València, al País Valencià, el 23, l'ús social baixava, però en canvi la competència pujava. Amb aquests canvis que vol produir la Conselleria d'Educació, el govern de Mazón, doncs en un moment en què se necessitarien polítiques que implicaren protegir aquesta llengua minoritzada, que, com torna a dir abans, com he dit abans, almenys en el sistema educatiu sí que teníem una garantia, val? Doncs el que volen és revertir aquesta situació. En negatiu, clar.
Gerard, ara deia Alexandre explicava una mica la situació al País Valencià. Quina és la situació al principat? Perquè moltes vegades diré que des del principat mirem com
així,
per sobre, no? De estem molt millor que ells i tot plegat. Estem molt millor al principat?
Jo diria que no. De fet, jo sempre totes les xerrades que faig dic que els últims anys hem mirat molt de paternalisme al País Valencià i amb el temps ens hem adonat que som gairebé al mateix lloc. No a nivell polític, no a nivell de consciència nacional, però a nivell, per exemple, de catalanoparlants habituals estem al 30% a Catalunya. De fet, el dia 19 es presentarà l'enquesta d'usos lingüístics de la població, que dirà que aproximadament hem baixat del 36% de parlants habituals de català a un 30%. El País Valencià, la zona catalanoparlant, són un 30%, també. Llavors, a les aules, sí que és veritat que jo ho dic molt sovint, hem viscut en una mena de màtrix. És a dir, fins i tot, no només hem enganyat els bascos, que es pensaven que aquí fèiem totes les classes en català, jo quan parlo amb col·legues bascos, és que vosaltres tenéis el 100% de classes en català. Dic, perdona, però si el Cambrai ens va dir que tenim un 40% de classes en castellà, secundària i FP. És a dir, els hem enganyat ells, però és que a més ens hem autoenganyat nosaltres, no? I a més ens han criminalitzat a fora, a Madrid, a les Espanyes, per dir nosaltres que fem una cosa que la realitat no fèiem, no?
Que tant de bo...
Que l'havien de fer,
la imposició del català...
Si ens han de dir nazis, comportem-nos-hi.
Sí? Sí, tot.
No? Si ho has de fer, porta-ho fins al final, no?
Això ho podíem aplicar a moltes coses, no?
Perquè t'ho diran igual.
Que ens han dit, diguéssim, que anàvem a fer coses que ja tant de bo les haguéssim fet.
Clar. Llavors, resum. Fa poc érem en una reunió de Pública i en Català. Pública i en Català és una plataforma de sindicats estudiantils i educatius que ens mobilitzarem quan hi hagi la sentència del Tribunal Constitucional, que suposo que ara després en parlarem. I el resum perfecte va ser un company de l'USTEC que va dir, ostres, tu, diu, perquè això de la immersió... És que jo tampoc no sé ben bé què és, deia, perquè jo treballava a Castelldefels, deia ell, en un centre de secundària, i l'únic que feia les classes en català era jo, va dir el company. I clar, tots els restes van quedar esgarrifats. Jo no, perquè jo he visitat molts centres, i ja n'he vist molts, per exemple, a Terrassa me'n recordo un que feien de 10 classes en feien 8 en castellà, i el director em va dir, ei, però nosaltres vam obrir l'1 d'octubre, eh? I jo dic, però jo no et vinc a preguntar això, jo el que t'estic dient és que tinc famílies queixant-se que de 10 classes en feu 8 en castellà, no? Però a mi no em va sorprendre, però la resta de companys sí que els hi va sorprendre. La gent encara no n'és del tot conscient de fins a quin punt en alguns ambients de secundària i especialment de les àrees metropolitanes la cosa està fotuda. No així en altres zones del país, i acabo ja. L'altre dia vaig visitar un centre educatiu del Remei de Vic. El Remei de Vic és on hi ha més índex d'immigració. I la directora em va dir, només tenim un 2% d'alumnes catalanoparlants, 2%. Diu, després sortiu al pati i mireu què parlen els alumnes. Com que no hi havia interposició del castellà, o no n'hi havia gaire, un 90% dels alumnes parlaven en català. Vull dir, que es donen diferents processos en qüestions geogràfiques del nostre mateix país.
També ho hem normalitzat i fins fa poc potser no hem vist la problemàtica que era que el català estava desapareixent a les aules. Parlo per mi, per exemple, com hem dit, Costa Llobera, Escola Pública Catalanista.
Hi havia profes que no feien el cas en català el 2009, ho saps?
Jo el batxillerat ja tenia 5 o 6 profes que feien les classes en castellà i era una escola...
del CPEC.
Pública catalanista, sí, sí. I ningú qüestionava allò.
Sí, sí.
Jo crec que ho he dit alguna vegada, però i ara deia això del paternalisme i de com està la llengua a les escoles del País Valencià o les Illes, jo crec que hi ha més consciència lingüística o més militància lingüística en una part del professorat a les Illes i al País Valencià una actitud lingüística que aquí la trobes molt poc. O sigui, jo crec que n'hi ha més fora del Principat que no el Principat mateix.
Jo tinc una pregunta. Imagina't que jo arribo d'Argentina i m'expliquen, no, perquè mira que aquí tal, hi ha una llei que diu que les classes han de ser en català i tal, no? I apareixen forers i diu, pues, resulta que hi ha moltes que no ho són i no sé què. Diu, però si hi ha una llei. La meva pregunta és a dir, per exemple, hi ha lleis que regulen el comportament de funcionaris públics en tots els àmbits. De fet, un funcionari, per accedir a la seva feina, ha de passar uns exàmens, etc. I entenc, és obligatori que el funcionari compleixi les lleis que regulen la seva acció com a funcionari. Per exemple, m'imagino que un policia, per treure la pistola, haurà de seguir uns protocols... Etc. Pregunta... aquests professors, dos preguntes tinc. Una, aquests professors que no fan les classes en castellà s'estan saltant la llei?
Segona pregunta,
que no fan les classes en català s'estan saltant la llei? Aquesta és una. I la segona, si és així, per què es permet i per què no se sanciona i se'ls posa una multa? Perquè entenc que si jo la meva feina, qualsevol de nosaltres en les nostres feines, no fem la feina tal i com s'ha de fer, rebem
seria una mica com si un professor de matemàtiques començàs a ensenyar biologia.
Vale. La meva pregunta, ja sé que ara tu m'ho... Però jo crec que fer-nos aquesta pregunta és començar pel principi i començar a donar-s'hi la raó a aquells que diran... No, escolti'm, hi ha una llei o no hi ha llei, Gerard?
Sí.
Vale. I què passa? Que aquí
I una
ens
llei
podem
són
saltar...
normes de convivència, vale. Com dic sempre. Per tant, s'estan incomplint les normes de convivència a les aules? Sí, efectivament.
Vale. Però la meva pregunta és, estàs dient tu aquí en aquesta tertúlia proscrita que hi ha professors en aquest país que incompleixen la llei en les seves funcions? Però... Bueno, pues, jo això no vull sentir res més.
Estic d'acord. Ara, per diversos motius, és a dir, en alguns casos és una qüestió ideològica, en altres no és una qüestió ideològica, és una qüestió de pura diglòssia, que ningú els està controlant, i el problema és no només que ningú els estigui controlant, sinó que ningú els ha format per fer-ho. És a dir, jo sempre dic, la immersió, suposant que la immersió sigui alguna cosa més que fer classes en català. Perquè, clar, aquí el problema és que tu entens per immersió una cosa, ell una altra i jo una altra. Per mi immersió és el que fa la Bressola, no és fer classes en català.
Bueno, però ja posem-nos... Ja demanem poc, que no, estic d'acord.
Demanem classes en català. Suposem que immersió és fer classes en català. Anem per parts, va. Com
les classes en català. No, perquè abans estàvem parlant de que el 80% de les classes eren en castellà. Jo la meva pregunta, com a ciutadà que vota, que hi ha un estatut i unes lleis i tal, si tu ara vens aquí i em dius que els professors als quals jo li pago el sou s'estan saltant la llei, escolta'm, m'estàs dient alguna cosa molt greu.
El problema és que hem deixat arribar les coses tan lluny que molts profes no ho fan per mala fe. Hem deixat arribar les coses tan lluny que ara què? Què fas? Un expedient al 30% de mestres i profes?
Home,
com ho fem?
No ho sé.
Com ho fem?
Home, jo...
El problema que hi ha ara
en quin
país...
règim sancionador?
Escolta'm, els Mossos d'Esquadra no poden anar posant la sirena quan els hi dona la gana i ni treure la pipa i fotre tiros a l'aire. Eh que no poden? Els profes sí que poden saltar-se la llei.
Bueno, els Mossos d'Esquadra també deien som gent de pau, en fotent-se dels independentistes, no? I ells no havien de ser de part.
Sí, que els Mossos també s'ho salten, però vull dir que... No, però és que jo crec que el primer que hem de començar a fer és... Bueno, és que clar, les classes no es fan en català. Com que no es fan en català?
Hòstia! Mira, això no és un problema només de l'ensenyament, eh? També ara estaríem simplificant les coses o estaríem sent reduccionistes si diguéssim que això és un problema del professorat. És a dir, el problema, bàsicament, és un problema de sobirania i és un problema de concepte a nivell nacional a tot el país, que és que les lleis que regulen l'ús del català no són lleis. És a dir, les úniques lleis del món que no tenen capacitat d'obligar i no tenen sancions per incomplir-se i que, per tant, en realitat no són lleis, són les que regulen l'ús del català.
Són poesia lírica, efectivament.
No són lleis, no són lleis realment. No,
però tenen un rang de llei, entenc, no? Estan escrites, formen part...
Hi ha una anècdota, jo l'he explicat moltes vegades. És a dir, la llei de normalització lingüística de les Illes Balears era millor que la llei del Principat. O sigui, era més proteccionista del català, promovia més el català que el Principat. La llei d'ús del gallec a Galícia preveia coses per promoure el gallec que a Catalunya eren impensables. Per què? Perquè no complien. Perquè ningú li feia nosa perquè ningú les feia complir. I el mal d'origen és aquest.
Vale, però jo el que dic, jo no visc en un altre planeta. Sé perfectament que les lleis escrites són part...
Les lleis només són manaments de Déu sagrats quan interessa Espanya que ho siguin.
Vale, perfecte.
Quan no els interessa, no deixen per res.
Sí, però jo el que dic, amb aquesta ingenuïtat que estic expressant-me com... Oh! En aquest local es ruga, no? Com, ostres! Crec que hem de cultivar aquesta ingenuïtat. Tant que ens han vingut amb la llei i tal. Escolta'm, pues resulta que el que estem demanant és que es compleixi la llei. I jo entenc que les lleis escrites, al final, tots els drets que es guanyen i s'aconsegueixen no es guanyen perquè s'ha escrit en un paper, sinó que es guanyen... Pues jo crec que en aquest cas, si ja tenim aconseguit, entre cometes, que estigui escrit en un paper, ho dic perquè aquest acomplexament de no demanem... Escolta'm, estem demanant que es compleixi la llei. I encara que governi Salvador Illa, i encara que governi qui sigui, escolti'm, canvi la llei i obri un debat en el país si vol canviar la llei. Ara, mentrestant, jo per què? Perquè, com... I acabo. Jo fa anys que no tinc nens dintre del sistema educatiu. I molta gent, els que tenen fills, pues, ho batallen, però els que no... no coneixem, no tenim aquest contacte en primer proper amb aquesta situació que tu estàs explicant, però que no el tinguem no vol dir que no estiguem preocupats i que volem que sigui d'una manera. I per tant, jo crec que hem de recuperar... No sé, si tu fossis conseller o president de la Generalitat, podries, amb les eines que tens ara, revertir tot això que ens estaves explicant?
Jo penso que es podria. El problema és que s'ha trencat la cadena de comandament. No és només Espanya, sinó que, per exemple, a mi la subdirectora general d'Inspecció Educativa, l'anterior legislatura de l'òrbita d'Esquerra Republicana, em va dir directament i a la cara no imposarem la llengua als profes. I aleshores jo li vaig dir, perdona, m'estàs dient que un profe pot triar la seva llengua d'elecció i imposar-la als 30 alumnes? i allà va callar. Això ho he explicat moltíssimes vegades, entre altres, en una entrevista que vaig fer a VilaWeb. Doncs aquest és el problema. En un món ideal no caldria ni inspecció, perquè el decret de direccions que es deriva de la LEC ja diu que el director és l'encarregat que la resta del claustre compleixi amb la vehicularitat del català.
Vale, aviam, torna-m'ho a dir. Tu, a quin càrrec li vas dir...
Subdirectora General d'Inspecció Educativa, Núria Martín Guillaumes.
I et va dir que no ho expressaria...
Que no imposaria la llengua als profes.
Bueno, pues això és molt greu, això hauria de ser...
Literal.
De fet, aquí el Marc Sal preguntava en aquest sentit, per què hem passat 30 anys sense que hi hagi un cos d'inspecció seriós que asseguri la vehicularitat del català?
Tenim un cos de Teletubbies, efectivament. Per què han passat aquests 30 anys? És que no en tinc ni idea, no ho sé. Jo penso que és que no s'ho van prendre seriosament. Jo crec que la qüestió és, fins l'any 2000, la vehicularitat del català es donava per se. Per què? Perquè hi havia una majoria demogràfica catalanoparlant i l'ús del català a les aules era normal a la major part del territori. Després, quan hi ha aquest gran increment demogràfic, ja no és tan normal l'ús del català. Per què? Perquè és una llengua subordinada, hi ha molts mestres i profes que són castellanoparlants, hi ha molts alumnes que són castellanoparlants, la diglòssia també ha augmentat en el cas dels catalanoparlants, i clar, aquí vol dir que o formes molt els 90.000 orcs immersors que t'han de fer la immersió, o no és possible la immersió. I per tant, tenim problemes de formació i tenim problemes d'inspecció. Jo sempre dic, no només és inspecció, eh? No només la via punitiva, és la via de la formació.
Aquí Montfolk també diu, també podem parlar de l'incompliment de la llei en comerços, en rotulació i en atenció pública. Vull dir que no és una cosa exclusiva només en el cas d'educació. Tenint a tu i a l'Alexandra, volia preguntar-vos una mica, quina és la situació que us trobeu a les aules? És a dir, els alumnes, ha baixat el nivell de català, per exemple, Alexandra, a les aules els últims anys?
Sí, deixa'm afegir una coseta del que estàvem comentant, que m'agradaria dir. A part del que jo estic d'acord en el que ha dit Gerard, i em sembla supergreu, però aquesta realitat la tenim, però després també hi ha una part important de famílies que no estan pendent d'aquest tema, de seguir els projectes lingüístics dels centres i de reclamar quan la seva criatura li diu que les classes no estan donant-se al 100% de català. Per tant, hi ha una mica de tot en aquest tema. Val? Bé, estic completament d'acord que la inspecció no fa el seu paper, però després algunes direccions de centres tampoc, i després aquesta consciència lingüística anar relaxant-se, d'acord? Mm-hmm. Però en les famílies també. En algunes famílies també.
M'agrada el que dius, Alexandra, de dir no és només responsabilitat dels professors, no és només responsabilitat també de la Generalitat, que la té, sinó també les famílies també tenim part de responsabilitat.
Aquí vull manifestar-me totalment en contra d'això que acabes de dir. Per què?
No he dit totes les famílies, he dit algunes famílies, d'acord?
No, però...
Dir, algunes famílies que no són capaços de fer aquest seguiment i de veure que no estan complint-se el que s'ha de complir, d'acord? Però a veure, que no, que la, evidentment la família no és la inspecció, però la família sí que vas, parles en primera en aquest professor i si no parles en la direcció del centre. O si no demanes el projecte lingüístic del centre que el tens al web i mires com està el tema, no? De quines assignatures, etc. A veure.
Jo entenc que poden ser alertadors les famílies d'alguna manera.
Bueno, poden ser alertadors, però el que no pot passar és que recaigui sobre les famílies haver a sobre de lluitar contra un sistema que deixa que s'incompleixin les lleis sistemàticament. El que vull dir és, si el meu fill va a una escola on el 90% de la gent és castellanoparlant i, per tant, és totalment legítim que aquella família castellanoparlant pues, potser li preocupi menys que una família catalanoparlant que les classes siguin en castellà. Això és evident, no? I crec que tampoc els podríem culpar.
Però sí que hi ha una cosa...
Espera,
que...
un segon. Hem de carregar en aquell 2% de famílies catalanoparlants que reclamin... Escolta, vivim en una democràcia, s'han aprovat unes lleis, s'han votat unes coses, que ho faci complir l'Estat.
Clar, clar.
Perquè si no, és com si me diguessin... Escolta'm, vigila pel carrer perquè ara no hi ha Mossos. No, però... I els Mossos pues, no te cuidaran.
No és exactament igual, però entenc el que vols dir, d'acord?
Sí, perquè...
Si te poses en aquest 2%, jo t'entenc. Faltaria plus que, a més, jo tinga que estar pendent d'això. Però sí, hem d'estar també...
Però jo el que vull dir és que jo per exemple, que no formo part de la comunitat educativa en el dia a dia perquè no tinc fills en edat escolar, jo, encara que no tingui fills en edat escolar, com a ciutadà que vol que se protegeixi la llengua, tinc dret a exigir que l'Estat la protegeixi per mi, l'Estat, vull dir, les lleis. M'explico? És a dir, no només es vulnera el dret de l'infant, es vulnera el dret dels ciutadans.
Però jo volia fer una cosa.
La meva idea era una mica en aquesta relaxació que comentava Gerard, que s'ha produït entre el professorat també, una mica que aquesta responsabilitat, evidentment, les lleis i els responsables que estan al darrere de tot això ho han d'estar perquè se complisquen i, si no, avaluar de què manera pot millorar tot això. Però vull dir-te que les famílies també tenim una part de responsabilitat.
És el que jo deia, és el que jo deia al principi, no? De que jo vaig anar a una escola pública catalanista i en cap moment, a veure, jo no em vaig qüestionar que uns professors meravellosos que tenia m'estaven fent les classes en castellà i en cap moment m'ho vaig qüestionar. És important, crec que ara potser s'ha fet un pas a que les famílies ho puguin qüestionar i que això també ha provocat que hi hagi una reflexió a les escoles. Si no ens fèiem aquesta reflexió, era molt difícil, potser s'estava com degradant, no, tot plegat.
Però és que jo no vull anar fins i tot més enllà de les famílies. És a dir, les sancions són un mecanisme per fer complir les lleis. Uh-huh. La inspecció, les sancions, els mecanismes coactius en relació a les persones que les han de complir. Però la consciència social també és un mecanisme per fer complir les lleis. I la repulsa social és un mecanisme de sanció de l'incompliment de les lleis. És a dir, tu quan et saltes un semàfor, potser no hi ha policia, però si et veu algú i et renya, també és un mecanisme per fer-te complir la llei. O si vas amb un gos pel carrer i el deixes defecar o pixar-se per la vorera i la gent et mira malament o et renya, això també és un mecanisme per fer complir les lleis. Per tant, la consciència social és imprescindible perquè qualsevol llei es compleixi. I per tant, tots nosaltres, i jo crec que fas bé de plantejar-ho d'aquesta manera, que és que les lleis s'han de complir, uh-huh. I per tant, però hem d'estendre, no només demanar sancions i inspeccions, sinó estendre la consciència de que això és llei i de que incomplir aquesta llei està malament, està mal vist, i mirar malament a la gent que les incompleix, que és el que passa per tot el món. Amb la cosa fiscal, per exemple, amb els impostos. Vull dir, els alemanys no defrauden mai a Hisenda, perquè defraudar Hisenda està molt mal vist. No només perquè et puguin posar una sanció, perquè socialment està molt mal vist. En canvi, aquí hi ha sancions, però defraudar Hisenda és un esport nacional que la gent és un heroi, diguéssim, si defrauda Hisenda. Per tant, com que no està tan mal vist com Alemanya, la gent defrauda molt més que Alemanya. I les sancions legalment són les mateixes.
Jo volia explicar una coseta sobre discurs i política lingüística, però abans deixa'm que digui una frase del meu estimat Pau Vidal, que ell sempre diu: qui és que externalitza la defensa d'allò que s'estima? Si tu externalitzes sempre la defensa d'allò que t'estimes, és que potser no t'ho estimes prou. I llavors una de meva, que és: una nació no és una administració. Una administració ha de donar cobertura a una nació, especialment si hi ha hagut una votació i tal, però una nació mai no és una administració i una nació mai no es deixa morir, per molt que els polítics et diguin no ho penso fer. Val? Llavors, fixa't una cosa. L'any 2003, quan apareix Ciutadans i fan servir el seu discurs tòxic i estrany, aquest discurs no calava, era totalment extraterrestre. Eh? Dopats per l'Estat, dopats pels mitjans, tot el que tu vulguis, però aquest discurs ha anat calant a tota la societat. La meva pregunta és: com és que en aquests 20 anys nosaltres no hem creat cap mena de discurs com a independentistes o sobiranistes en favor de la vehicularitat del català? Perquè sempre estem reculant. Com és que no hem aconseguit que els tres partits polítics independentistes fessin una barbacoa a la Terra Alta i diguessin: escolta'm, ara direm aquí 10 arguments relacionats amb la llengua, a l'escola o a la societat o el que sigui, i els repetirem allà gebelsianament sempre fins que calin a la societat. Perquè no es pot fer política lingüística si no hi ha un discurs social o que mari la societat que la legitimi. I això no ho hem fet. I no els hem fet aquests deures. I per això ara la inspecció és: oh, són nazis. Quan jo dic als directors, els dic: ei, tu estàs incomplint les normes de convivència. No la llei, les normes de convivència. I per tant tu estàs vulnerant els drets dels teus alumnes. Es posen a la defensiva, no? Perquè el llenguatge és important a l'hora d'abordar les coses. I no hem fet la feina.
Una mica és una cosa que ha passat arreu del territori, no? D'alguna manera, perquè estem parlant d'aquí, els partits independentistes, Esquerra i Junts, sobretot, que han firmat una llei que ara suposa que el 25% de classes s'hauran de fer castellà, i això s'ha aprovat perquè els partits independentistes, recordo, Esquerra i Junts, hi han votat a favor. I l'altre també, al País Valencià, es va viure una situació una mica similar, Alexandra. És a dir, al moment que l'esquerra tenia el govern, el que es va plantejar va ser un pas enrere del que es tenia amb la doble línia.
Així és. A veure, hi ha que explicar que la immersió que ha existit al País Valencià fins al 2017 era una mica segregadora. En quin sentit? Van començar amb les línies, que significava que un mateix centre educatiu t'oferia un programa d'immersió lingüística o un programa en el que es feia tot en català menys l'assignatura de castellà. D'acord? Quan el Botànic va intentar, bueno, quan va voler canviar això, jo diria que es van perdre una mica. És a dir, és cert que abans aquest sistema de línies tenia la part negativa que en un mateix centre educatiu teníem agrupacions d'alumnes en el que els que estaven, els que se deia línies en castellà, que realment es deia PIP, no acabaven tenint la competència lingüística de les dues llengües, cosa que els que estaven en els programes de línia en valencià sí, està demostrat i s'ha avaluat, tenen programes d'ells. Quan entra el Botànic, jo penso que amb bona intenció el que s'intenta és que tots els escolars estiguin en el mateix programa i que aquest programa garantís aquest coneixement de les dues llengües oficials del territori. Però què és el que passa? Doncs que immediatament comencen a presentar-se recursos, fins a 11 recursos es van presentar al Tribunal Superior de Justícia, llavors el Botànic va anar reculant. Què va ocórrer? Que és cert que el mateix sistema plurilingüe te garanteix un mínim, que s'ha de fer un mínim de 25% de català a les escoles, però no en les zones castellanoparlants, per exemple. D'acord? Mm-hmm. Ja comença la primera distinció. Què va ocórrer en aquelles zones on els programes que hi havia a les escoles eren de més del 60% de valencià? Doncs que de sobte es troben que amb un govern d'esquerres i un govern que està per la llengua, en el nou decret de plurilingüisme, van a impartir menys percentatge de català. Val? I per tant, vull dir, així se va muntar per un costat per totes aquestes famílies que deien que s'estava imposant la llengua, d'acord? I és el que ara el govern actual diu que... vostès ja tingueren el seu temps i la gent ha acabat odiant la llengua, vull dir, ells també, perquè no parlen ninguna valencià, però també la gent que tenia programes on tenia un percentatge altíssim de valencià li va tocar rebaixar aquest percentatge. Per tant, diguem que va ser una mesura, dices, és opinió meua, no? Una mica universal, que quan no se té en compte les situacions, en aquest cas, de i de centres educatius i de comunitats educatives, tampoc va ser ben vist per aquells centres educatius que feia temps que estaven fent una immersió molt alta, val? Mm-hmm. Perquè van haver de baixar aquests percentatges. Per tant, va ser... No se va arreglar res. I què va passar? Que, esta també és opinió meua, ha deixat desprotegit i ara estos governen i t'introduïssin aquesta expressió neoliberal de llibertat, d'acord? I llavors encara ens quedem més desprotegits del que estàvem. Uh-huh. És cert que les línies, la línia en València podria ser, en aquest moment, podria ser una reserva d'indis, però benvinguda seria ara aquesta reserva.
Gerard, ara et veig fent gestos.
Però una reserva d'indis, quan més d'un 45% de l'alumnat de 3 anys anava a la línia en valencià, i quan la mateixa escola valenciana havia dit hi ha un dèficit de 120.000 famílies no ateses en valencià, aleshores el nou govern valencià el que havia de fer era atendre aquesta demanda, que tots sabem que no hi era. Era més o menys fictícia. El que havien de fer era obrir més línies en valencià. El que no pot ser és dir, com que no tothom pot fer immersió, que no la faci ningú, i fem un model plurilingüe híbrid que sabem que no es podrà complir perquè la inspecció ha estat nomenada pel PP. I això ho havia de saber, perquè tot va de condicions materials i de maneres de fer-ho. Ideològicament està molt bé. Che, ara no, la línia és una reserva perquè els castellans se'n van als valencianoparlants perquè no volen els moros. Tot això està molt bé, tot això està molt bé ideològicament. Però això no és un argument per petar-se la immersió. O som valencianistes o ens dediquem al tercer sector. Sí? Però és un argument nefast, aquest.
Completament d'acord.
I això ha fet molt mal a moltes famílies valencianoparlants, a molts professors molt i a molta gent que s'estima la llengua. Per tant, no va d'hiperideologització, o com es digui, sinó que va de condicions materials de fer les coses.
Que has dit, repeteixes la paraula,
no va de hiperideologització, sinó de condicions materials de fer les coses. Perquè una immersió total no la pots tenir en un país on el valencianisme va trigar 20 anys a superar el 5% de la barrera electoral. I ja està, i s'havia d'assumir i anar fent créixer les línies fins que fossin absolutament majoritàries i donar incentius perquè la concertada, que era el forat negre que hi havia al País Valencià, l'anés assumint. Donar incentius.
Alexandra,
d'acord, totalment d'acord, al 100%. No, però quan he dit lo de la reserva d'indis me referia que ja voldríem ara tindre les reserves d'indis.
Clar, és que és un concepte que a mi no m'agrada, perquè al final tot espai segur és una reserva d'indis. Mira, aquí al Poble Nou obren un bar que t'atenen en català, una reserva d'indis, perquè aniran els catalanoparlants, no aniran els peruans. No, és un concepte absolutament nefast, per mi, eh? I això el fa servir molta part de l'esquerra també a Catalunya. I no és un bon concepte per mi. Parlem d'espais segurs per la llengua. I la línia, que per cert era única a la major part de centres de ciutats mitjanes i petites, eh? Els pobles petits i les ciutats mitjanes gairebé només tenien ensenyament en valencià. Doncs era un espai segur pels catalanoparlants i l'hem deixat perdre.
Espai segur o trinxera.
I deixa'm dir... Bueno, perdó.
Digues, Alexandra.
No, que volia afegir que, a més, tot el professorat que començà al 83, començà en aquestes línies, era un professorat motivat que pedagògicament tenia moltes coses que encetar, però que n'hi havia il·lusió, i tot això ha anat disminuint moltíssim. I això llegaria en el que tu has dit a l'inici, de que molt de professorat, independentment de que estiga format en català, no té aquesta motivació o obligació, val? De, pues, quan una intervenció en la seva classe es produeix en castellà, doncs en lloc de reprendre-la en català, li
vale, però jo estic d'acord en la motivació dels treballadors i tal. Jo si tinc una feina que he d'entrar a les 8, hi haurà dies que no estic motivat i he d'anar igual, eh?
No, però jo quan parlo de motivació no me referisc a això. Això el professorat ho tenim molt clar perquè a les 8 tenim l'alumnat a la porta. Me referia a aquesta motivació per crear materials nous, per crear dinàmiques noves. Jo anava més en aquesta línia, eh?
Sí,
no la del compliment.
Bueno, insisteixo que estic d'acord amb el que deia fa un moment en Josep, no? De que, evidentment, la millor manera de fer complir una llei és que incomplir-la socialment... si,
està vale, mal vist.
Vale. Pues ara mateix no està mal vist, perquè, de fet, si tens una part importantíssima del cos que ho hauria de fer, no ho està fent, i aquí no passa res, veiem que aquest entorn no existeix. La meva pregunta és com fer perquè torni a estar mal vist petar-se les lleis que protegeixen, i no només efectivament, com deien en el xat, no només a l'escola, sinó en el comerç, etc. I jo crec, i per això me faig el tonto i dic, oi, no es compleix la llei, perquè potser passa per radicalitzar-se. Potser passa per radicalitzar-se i començar a no... És a dir, aquesta ingenuïtat de dir, el que no compleix la llei al carrer, si... Imagino que si un tècnic en educació que coneix bé els centres i la conselleria i el departament dirà, hòsties, això dit així, vale, perfecte, entenc que... Ara, el deure del ciutadà...
Això no ho podràs fer perquè al final aniran amb el sindicat espanyolista a la justícia espanyola i els hi tornaran la feina. Per tant, no podràs
fer... Per això no fan expedients.
No podràs fer fora ningú.
Per això la gent no
però,
fa expedients.
Però,
llavors pleguem.
Però hi ha molta feina també per fer que jo no ho he estat seguint i no ho conec bé, segurament en Gerard o en Alexandra tenen més dades que jo, però ara mateix tenim, a tota l'administració pública en general, tenim un envelliment del funcionariat i del professorat brutal. És a dir, ara, en els propers anys, hi haurà un relleu generacional de tot el professorat i de tota la classe funcionarial molt important. Què estan fent a les universitats? Què estan fent a les facultats de català, per exemple? És a dir, tindrem relleu per tot el professorat motivat, aquest que deia ara Alexandra, no? Tot aquest professorat que tenia una militància lingüística, que tenia una consciència de país, que anaven motivats a classe per defensar la immersió lingüística, tindrem un relleu generacional per aquesta gent?
Que ja no hi és, eh? És a dir, tu tens periodistes que et fan classes de català a batxillerat. Hi ha homologacions de títols. No hi ha profes de català.
I què s'està fent a les facultats?
No sé, és a dir, no hi ha prou matrícula.
És com els metges, que no hi ha prou metges i no hi ha places a les facultats.
Jo penso que de metges sí que n'hi ha, el que passa que no tots entren, no hi ha prou places. Aquí el problema és que no hi ha prou alumnes per les places que d'allò. Aquí no és que faltin, és a dir, falten vocacions.
Sí, he de dir que sí, que la sortida de molts periodistes ara mateix és passar a ser professor de català a secundària.
N'hi ha, hi ha 5 o 6 especialitats homologades per fer de profes de català a secundària. I imagina't el que ensenyaràs tu a literatura del Ramon Llull si ets periodista de formació.
Bueno, hi ha alguns que sí, que es preparen sí, i que sí, que són bons, sí. Que tinc bons amics.
Però escolteu, aquí al País Valencià fins i tot gent de Belles Arts està fent classes de valencià a secundària. Amb un C1,
Clar, trencant el principi d'especialitat, per tant...
Exacte.
I, de fet, també hi ha una altra problemàtica, que és que les condicions que es posen, etc., fa que molta gent, molts professors que són professors de català, acabin renunciant a ser professors de català. Fa poc parlàvem a VilaWeb amb Cristian Llorenç, que explicava que havia decidit, després de 5 anys sent interí de classes de valencià al País Valencià, que deixava de les classes i que es dedicava a fer altres coses, com ara ser influenciador. L'escoltem.
El professor de valencià és estar sempre en la trinxera, les coses com són. Tornen a atacar una llengua que ja està qüestionada completament sempre en el sistema educatiu. Veure que això també es perpetua amb un maltractament constant des de part de la conselleria és angoixador i és estressant. El nou govern ve amb una set de venjança cap al sector del professorat. On està notant-se sobretot és en el tema de les substitucions. Estan havent retallades encobertes a través del sistema de substitucions, però a un interí és una estocada mortal. Perquè dius, si no estan cobrint substitucions, que és l'única forma que jo tinc de treballar, treballaré o no treballaré? I és una incertesa que és molt difícil de gestionar. Directament és que hi ha places que no estan sorgint a les adjudicacions. I clar, aquesta constatació ve de que tu parles amb companys. Si en el meu institut falta un profe de valencià des de fa un mes i mig, no eix a la llista? Jo estic tots els dies clavant-me les llistes i no eix a aquesta plaça.
Alexandra, això realment el govern valencià també està utilitzant això per la desmotivació del professorat?
A veure, vaig a dir que durant el Botànic les bosses de català estigueren tancades a certs períodes, d'acord? Què va ocórrer? Després, quan les van obrir, persones de periodisme, de belles arts, van entrar a aquesta bossa. I ara tenim molta gent de català que està per darrere d'ell en les llistes de substitució d'interinatge. O sigui, és molt fort això, I això està passant.
Clar, tot plegat, retorno a aquella pregunta que he fet abans, i que ens hem anat amb altres temes. Quina és la situació de l'alumnat? És a dir, l'alumnat està aprenent català?
Depèn de on. Ja no depèn de l'escola, depèn de l'entorn social, de la família, i la quantitat de famílies que es queixen de que a casa es parla català i els seus fills tornen de l'escola parlant castellà, cada vegada és més gran.
Això està passant no només a l'àrea metropolitana, sinó a ciutats mitjanes com Vilafranca, del Penedès. Alumnat català no parlant, que entre ells es parlen en castellà. Està aprenent català? Mira, jo parlava l'any passat amb un director d'un institut de Sant Andreu i em deia, a batxillerat ens venen alumnes de Santa Coloma Gramenet, que és bastant a prop, que tenen el seu de català, que aquest és un altre tema, i que no tenen cap fluïdesa parlant-nos en català, perquè no els hem fet les classes en català, perquè, evidentment, l'oralitat mai ha estat avaluada, que dius, clar, quina bogeria estem parlant d'immersió i no sé quines històries, si no avaluem l'oralitat, que la llengua té a veure amb parlar-la, sobretot, no només amb saber-la descodificar i amb saber-la escriure, més o menys. I ell em deia que no, que hi havia molts alumnes que no, d'allò.
Però llavors, no per què els estem donant el seu, si no tenen el nivell?
No, nosaltres no els estem donant, Txell. Nosaltres estem regalant, nosaltres l'estem regalant. A veure, jo la pregunta que ja l'has fet dues vegades i no he contestat. Jo vull que... No és un optimisme, Jo te dic que sí, que l'alumnat està aprenent català. Però no, en totes les àrees, no al 100% del seu horari lectiu, etcètera, d'acord? Però el jovent que és de l'escola, conèixer-lo, el coneix. El que passa és que després, en les seues relacions personals, al carrer no l'utilitza. Per què? Suposa que hi ha molts motius. Entre altres coses, perquè segurament no troba la necessitat de fer-ho, d'acord? Xarxes, el que tu vulguis. Però, per exemple, tornant al barometre que parlàvem abans del 23, us he dit que havia pujat moltíssim el que era el coneixement, val? Però en canvi t'havia baixat moltíssim l'ús a casa, a les famílies. Vull dir, clar, a part de que en l'escola te puguen ensenyar el català com a llengua oficial d'un territori, tu no el parles a casa teua, però sí tens una competència, el que ens està ocorrent ara és que als anys 80 hi havia molta família valencianoparlant, per tant, molta alumna valencianoparlant, hi havia comerços, locals, vull dir, que la gent podia fer ús d'aquest valencià a casa, al carrer, als comerços. Vull dir, i això, tot això ha baixat moltíssim. Val? Però jo sí vull dir, i no perquè siga optimista, que clar que estan aprenent català a les aules, però torno a repetir, segurament no el que caldria, per el que he comentat, per els projectes lingüístics que tenim als centres, vull dir, per després aquestes estones que ells interaccionen tant a l'aula com en les zones d'esbart, no? Moltes vegades els escoltes i et sobta que nanos valencianoparlants estiguen parlant entre ells en castellà, d'acord?
Ai, Gerard, abans tu has parlat de la Bressola i de la immersió de la Bressola. Per aquells que potser no ho sàpiguen, la Bressola, aquesta immersió passa a que les professores a l'hora del pati s'asseuen amb els nens i vigilen que la conversa d'aquests nens...
es posen de genolls al sorral.
I introdueixen cançons, introdueixen coses a l'hora del pati, no?, d'alguna manera.
I dinen amb ells. Perquè com que a vegades els alumnes no tenen vocabulari d'allò que estan menjant o el que sigui, dinen amb ells i fan... És a dir, treballen la immersió, també té un caire emocional que no en parlem mai. Allò de immersió és un capellà que fa la missa en llatí, és a dir, en català, i ja està, i tots els nens parlen en castellà. Això no és immersió. Val? I, de fet, els nouvinguts que s'han fet seu al català és perquè han tingut algun profe en algun moment amb el qual han connectat emocionalment. I això és el que s'intenta fer a la Bressola. I, evidentment, l'escola no és aliena al món real. A mi el que em preocupa és que hem renunciat totalment a tenir una escola catalana en llengua i continguts, com és la Bressola. La meva pregunta és, tu, Txell, què diries? Dels 2.000 centres educatius que hi ha a Catalunya, tu quants creus que fan alguna cosa aproximadament semblant al que fan a la Bressola?
Imagino que poc.
Per dir alguna cosa, tu, digue'm una xifra. I la meva pregunta és, en un món globalitzat, amb Espanya, amb els canvis demogràfics i tal, pot sobreviure una llengua si no comença a tenir ja d'una punyetera vegada escoles immersives, com el Badrón Àngels? Us en recordeu? Fa 2 anys, o 1 any i mig, van fer una gran notícia, altra notícia de TV3, perquè hi havia una escola del Raval que feien immersió. Els nens parlaven tots en castellà, però s'havia aconseguit el consens educatiu, a la comunitat educativa, que hi havia un 80% d'alumnes nouvinguts, però que tot es feria en català. Les cartes als pares en català, els nens havien de respondre en català, ells parlant en català, després els nens parlant en castellà, però d'això en van fer notícia. Per tant, la pregunta és del 2000...
De fet, aquest cap de setmana ha sigut notícia també a VilaWeb, la Verduna, perquè celebren 150 anys, la Verduna dels anys. Però sí.
Clar, la meva pregunta és, ostres, per tant, el que hem de fer, per mi, podem fer coses, dèiem abans, és clar que podem fer coses, el que hem de fer és buscar, siguin els coordinadors LIC, sigui la inspecció o el que sigui, grans consensos dins de la comunitat educativa al Consell Escolar. El Consell Escolar és on estan representats tots els estaments del centre, per fer escoles immersives. Hi haurà gent que et dirà, si no ho fan totes les escoles, això és segregador. Jo ja n'estic tip d'aquest llenguatge. Si no fem immersió igual a tot arreu, això és segregador, és el que sempre ho dic. Doncs el que sempre sento dir, doncs escolta'm, que no ho faci ningú i desapareixem ja. Per tant, hem de fer-ho allà on hi hagi prou consens. Les que no, que continuïn com fins ara, si volen. Però hem de tenir més escoles immersives de les que tenim ara.
Jo crec que diuen, fa molt de temps, que l'escola catalana de doctrina... I segurament haurem arribat a la conclusió de que tant de bo fos veritat.
Estic d'acord. Escolteu-me, sobre aquesta part emocional que comentava ara el Gerard, jo sí que vull dir-vos que, per exemple, les aules que tenim de nouvinguts i al País Valencià, aquesta part emocional, vos puc dir que sí que la vius. És a dir, els nouvinguts, quan arriben als centres educatius, depèn de cada centre educatiu, però normalment tenen una... passen moltes hores, com a mínim de 2 a 3 hores, durant un parell de mesos, en una aula on hi ha menys de 10 alumnes i on se treballa l'oralitat, d'acord? L'oralitat, de, en aquest cas, del valencià. I el que sí que dic, per la part esta que comentava ara el Gerard, que una cosa que per experiència m'ha passat és que aquest alumne sud-americà, alumne d'Ucraïna, anglès, que ha pres en tu aquesta competència inicial, ¿vale?, per a aquest nivell zero per a poder-se relacionar després amb els companys i en l'aula, després passen els anys i quan te veu sempre te parla en valencià, d'acord? Cosa que amb alguns altres que tens en una aula ordinària no passa. Uh-huh. Per què? Perquè aquest espai on hi ha poca gent, on ells tenen una relació més directa, empàtica amb el professor o la professora, se treballa aquesta dimensió emocional i després això se tradueix en que cada vegada que te veuen ells tenen clar que el teu registre és el català i així et parlen, d'acord? Per això te deia, no? Vull dir que aquesta part emocional és molt important. De tota manera, aquesta part emocional, la majoria de la gent que es dediquem a la docència, ho tenim clar, que és molt necessària en el nostre dia a dia.
Ens queden 5 minuts. Gerard, no voldria marxar sense parlar de si en aquesta possible sentència, que de moment, a veure, només són suposicions, realment no s'ha anunciat res, però que podria estar al caure aquesta possible sentència del Tribunal Constitucional que hauríem d'aplicar el 25% de castellà a les aules. La comunitat educativa del Principat està preparada per fer front a aquesta sentència?
Nosaltres i els diversos sindicats que estem implicats intentarem encendre la metxa perquè hi hagi una resposta. De fet, la idea és enviar un projecte lingüístic únic a la major part d'escoles i centres del país per tal que l'aprovin en Consell Escolar, i en Consell Escolar de manera anònima, per tant que ningú pugui rebre cap mena de repressió i que tirin endavant de manera unilateral. Mira, precisament ara acabo de veure aquí al món, el PSC tombla que el català sigui l'única llengua vehicular a l'escola. Acaba de sortir ara. Els socialistes també rebutgen que sigui la llengua d'acollida dels estudiants nouvinguts i suposen a desobeir les sentències del 25% de castellà.
Sí, avui la CUP havia presentat una moció al Parlament per garantir drets lingüístics, on alguna de les coses que demanava és que es desobeís el 25% de castellà a les aules. És veritat que hi han votat a favor tots els partits independentistes, però, com tots sabem, al Parlament de Catalunya ara mateix els independentistes no tenen la majoria i, per tant, no s'ha aprovat. Sí que s'ha aprovat un augment de català, de classes de català, l'oferta de classes de català i donar suport a la Bressola, però no s'ha aprovat, no s'ha rebutjat desobeir el 25% i que el català sigui la llengua única vehicular a l'escola.
També s'ha de dir que quan hi havia una majoria independentista al Parlament de Catalunya,
sí, es va aprovar.
Els partits majoritaris varen preferir pactar amb el PSC que amb la CUP aquest tema.
Clar, i el PSC, en canvi, prefereix pactar amb el PP i amb Vox.
Exacte.
O sigui, aquí, bueno, doncs, pues, jo el que intentava dir al principi, que potser no entra exclusivament dintre de la reflexió sociolingüística, sinó més des del punt de vista polític. Escolta'm, tu abans deies, ostres, apareix Ciudadanos del no-re i de cop jo crec que o et poses absolutament radical i no vull atendre explicacions. A mi, si no hi ha professors de català suficients, no és el meu problema. Jo no m'hi dedico. Jo no porto una universitat. És a dir, la radicalitat de que la societat digui per aquí no passarem, foteu-vos-ho com ho vulgueu, perquè si no s'assumeix aquesta radicalitat i s'expressa, no genera conflicte. I si no es genera conflicte, acaba guanyant sempre l'espanyolisme. Perquè l'espanyolisme guanya quan no hi ha conflicte. I abans ens explicava, no?, lo del País Valencià, el Botànic, no sé què, no sé quantos. Escolta'm, aquests dies se n'ha parlat molt, heu vist a Trump, no?, signant coses allà, cada dia, 20 coses. I això és una lliçó, també. Perquè quan Vox es fa amb la conselleria o quan el Partit Popular, no tenen cap problema en arrasar, en passar per sobre de tothom i aprofitar el poder que tenen. En canvi, quan els que estan a favor, en aquest cas, dels drets lingüístics dels catalans, han de vigilar que els altres no s'enfadin. No, s'ha acabat, senyors. Sí. I ho sento molt, però el català, com la sobirania, com el feminisme, com el dret a l'habitatge, no es pot defensar si no te confrontes obertament a qui t'està negant el dret. I per això avui he estat molt enfadat durant tota la tertúlia, perquè estic fins als pebrots. No, escolta'm, sabeu el que passaria en Argentina? Per posar un exemple que conec. Si de cop es descobrís que el 80% de les classes són en un altre idioma que no sigui castellà.
En anglès.
Escolta'm, per què els catalans han d'acceptar que no, bueno, no és el mateix? Escolta'm, volem que sigui el mateix. Mm. Pues si volem que sigui el mateix, el primer és comportar-nos com a tal. I sí, vull uns partits que provoquin un greu conflicte polític, perquè el que tenim és un greu vulneració, perdó, de drets constant.
Les condicions socials han de ser les que han de ser, perquè el PP a les Illes va fer un gran conflicte amb la llengua i el vàrem perdre. El vàrem guanyar nosaltres. Per tant, és molt important també nosaltres estar organitzats, estar mobilitzats i ser, tenir consciència lingüística i nacional per confrontar-nos quan tenim el govern i quan estem a l'oposició.
El problema és que estem parlant d'uns partits polítics que van inventar-se la modalitat de la corrupció acreditativa i que donaven el seu a sanitaris per fer una redacció de 200 paraules a casa en català. I els hi donaven perquè s'estabilitzessin la seva plaça aquí al Principat i, per tant, perquè vulneressin els drets amb tota la tranquil·litat als seus pacients catalanoparlants. Estem parlant d'aquests partits polítics independentistes. Aquest és el problema de fons. Que no els hi pots externalitzar res perquè no valen per res, aquests partits.
Vale, doncs, jo voldria...
Són les 9 i un minut, em sap greu, Albano.
Vale.
Ho hem deixat aquí, perquè si no l'Aleix enrenyarà. Jo sempre utilitzo l'Aleix per dir-nos que enrenyarà i està ell estem la D. Sé que aquí molta gent està encara debatint i he de dir que acabaré dient una frase que hi ha hagut aquí en el xat, que és, després d'aquesta tertúlia, què fem? Tanquem la paradeta? Es preguntava el Marc a Solà i el Marc Pasqui li deia, doncs no, jo he decidit que no, que em penso posar a partir d'ara el meu granet de sorra perquè això no passi. Així que acabem la tertúlia, no sense abans dir que l'Alexandre ho sap bé, mazón, dimissió.
Sí, gràcies. Bona nit.
Bona nit.